Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Us informa a aquesta hora Mercè Raga, un estudiant de 22 anys. És la primera víctima mortal de les protestes a Hong Kong. La versió policial és que les ferides al cap que presentava el noi se les va fer en caure d'un primer pis, fugint dels gasos lacrimògens. Canviem de qüestió, tornem a casa nostra, perquè Esquerra Republicana ha demanat restituir Oriol Junqueras com a cap de llista per aquest diumenge. Doble recurs dels republicans que al·leguen que el seu president no està inhabilitat i que, per tant, reclamen que se'l deixin llibertat i es pugui presentar a les eleccions. Amb tot plegat, l'Assemblea de Madrid va demanar il·legalitzar els partits independentistes. Es tracta d'una proposició no de llei que insta el govern espanyol a il·legalitzar aquests partits que atempten contra la unitat d'Espanya. Amb els vots del Partit Popular, de Ciutadans i Vox, el Parlament madrileny també va demanar que la Unió Europea inclogui el CDR en el llistat d'organitzacions criminals i terroristes. I encara avui us podem explicar que Pedro Sánchez ha demanat perdó i ara diu que la Fiscalia és autònoma. El president del govern espanyol en funcions rectifica d'aquesta manera i diu que no va ser precís i ho atribueix al cansament de la campanya electoral. Ho va dir ahir en declaracions al programa El Rojo Vivo de La Sexta. Per la seva banda, Pablo Casado i Albert Rivera el fan responsable d'un hipotètic fracàs de l'euroordre contra Carles Puigdemont. Avui, Pedro Sánchez aterra a Barcelona en el mític final de campanya. I un dia més, hem d'anar cap a Brussel·les. La justícia belga ha deixat en llibertat Lluís Puig i Toni Comín mentre examina la seva euroordre. Els exconsellers s'han presentat per tercera vegada davant la justícia, requerits per la justícia espanyola, i és la tercera vegada que queden en llibertat. I el papa Francesc va dir ahir, en una trobada amb el secretariat dels jesuïtes per la justícia social i l'ecologia, que el món necessita una acció integral pels exclosos. Francesc ha demanat a la Companyia de Jesús, coincidint amb els 50 anys d'aquest organisme d'ajuda als necessitats, que sigui un potencial espiritual i social per al món, sobretot per als pobles. I un punt per l'agenda. Aquesta tarda a les 7, pregària vocacional a la parròquia de Sant Pere de Lleida. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Si preguntes a la gent si conduint fan imprudències, diran sempre que...
No.
No.
Mai.
Ni de conya.
Si aquesta pregunta la fas als seus fills...
Del cinturó no es van donar compte. Mira el mòbil un moment pels missatges. Arrencat i no m'he acordat el cinturó.
No m'he acordat, eh?
Els nens sempre ens diuen la veritat. Al volant, no te la juguis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Congratulations. Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I per atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. I used to think that happiness hadn't been invented.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Vinga, doncs a aquesta hora que obrim consultori legal d'aquesta casa de Ràdio Estel, gràcies com sempre als advocats de Digestum Legal. Sapigueu que avui parlem de les condicions laborals i que tenim a la vostra disposició el telèfon del directe, el 93 409 2771 o 93 409 2772 per tal de que formuleu els vostres dubtes a l'advocat que avui ens acompanya. Mireu, tot i que hi ha contractes de treball de molt curta durada, normalment les relacions laborals es perllonguen i evolucionen amb el temps, de manera que allò que es va preveure en un primer moment, al subscriure el contracte de treball, pot quedar desfasat per múltiples circumstàncies i haver-se de modificar. Davant d'això, avui ens plantegem quines poden ser aquestes modificacions de les condicions laborals, qui les pot plantejar i quines opcions hi ha si no s'està d'acord amb aquestes condicions. És per això que avui comptem amb l'advocat de Digestum Legal, Xavier Comabella, perquè ens faci 5 cèntims de tot plegat. Senyor Comabella, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies.
Així doncs, va, comencem amb la primera pregunta, si li sembla bé, que és quan es pot modificar el contracte laboral.
Doncs bé, el contracte de treball es pot modificar d'una manera senzilla, fàcil, quan hi ha acord entre les dues parts. És a dir, si una part decideix o proposa canviar d'hora de treball i l'altra està conforme, doncs això no planteja cap problema, és mutu acord. Escolti, a tu et va bé treballar a la tarda en lloc del matí? Diu, doncs sí, vaig al matí i així doncs puc recollir els nens. Doncs, o tàcitament o explícitament s'estableix amb un annex al contracte i no hi ha cap problema. L'altre supòsit, i un altre supòsit que tampoc presenta cap tipus de problema, i és quan la modificació ens ve per causes legals o ens ve per motiu del conveni col·lectiu. Si el conveni col·lectiu ens diu que a partir d'ara, en lloc de tindre 1.800 hores a l'any, en són 1.796, pues es canvia el contracte i són 4 hores menys que no són discutibles. De la mateixa manera, si ens pugen el sou un 0,5, un 1, un 2%, pues també ens canvien les condicions retributives i tampoc plantegen dubtes. Els dubtes o la problemàtica sempre és amb respecte a lo que són les modificacions unilaterals, quan una de les dues parts pretén pues, introduir aquests canvis. En principi, qui té menys possibilitats o menys marxes és el treballador. El treballador, llevat algunes circumstàncies relacionades amb el que és la conciliació de la vida familiar i laboral o amb els temes de violència de gènere, que pot sol·licitar pues, reduccions o canvis, adaptacions de jornades, pues, té menys marxa. Qui sí que en té més és l'empresari. L'empresari sí que pot, amb determinades circumstàncies degudament justificades, pues, instar aquests canvis. Aquests canvis poden ser genèrics i sempre hem de tindre en compte que tenen també els seus límits. És a dir, no poden anar més enllà del que ens marca la llei, no poden anar més enllà del que marca el conveni col·lectiu, tot i que sí que és cert que en unes determinades condicions que no ens estendrem perquè són llargues i complicades, doncs els convenis col·lectius tenen uns procediments que diuen de descuelgue, de despenjament, que sí que permetrien superar el que diuen. Però, vamos, bàsicament, aquesta capacitat és més de cara empresarial que de cara del treballador.
Entenc que de cara empresarial, si es vol modificar de manera unilateral, com es deia, aquest contracte, no només es modificarà, perquè si no entenc que hi hauria acord entre ambdues parts, a l'alça o mantenint les condicions, sinó que si és unilateral, ja hauríem d'entendre que anirà a la baixa la cosa.
Efectivament, normalment quan s'adopta aquestes mesures de manera unilateral sense l'acord del treballador és perquè no acaba d'anar-li bé, d'agradar-li, no? En aquest sentit, les modificacions abasten a molts aspectes. L'Estatut dels Treballadors ens fa una llista que, a més, és una llista de caràcter no limitatiu, és a dir, és exemplificativa, aquestes són algunes de les que podeu, però la pròpia jurisprudència ha dit que hi haurà més possibilitats. Llavors, modificacions n'hi ha moltíssimes, des del que és el lloc físic on es presta la feina, el que seria una mobilitat geogràfica, o tu et canvio de centre de treball, però no és només això, poden abastar, i el que ens diu l'Estatut dels Treballadors és, així amb efectes exemplificatius, és jornada, horari, distribució del temps de treball, règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, és a dir, estem dient que fins i tot poden haver-hi retallades salarials, sistema de treball i rendiment i funcions quan aquestes excedeixen del que seria la mobilitat funcional, obro cometes, ordinària, és a dir, el que serien els canvis dintre raonables, normals, dintre el que és la pròpia categoria o grup professional. Però tot això es permet modificar. Però haig de fer un incís. És a dir, l'empresari, per llei, té la facultat o té la capacitat de dirigir, d'organitzar el treball. Per tant, dintre d'aquestes facultats de direcció, està introduir els canvis raonables que portin a la desenvolupament de la feina. I això no exigeix cap tipus de requisit especial. Quan parlem de canvis, estem parlant d'uns canvis importants, el que es diu modificacions substancials de les condicions de treball. I quan ja entrem en termes jurídics, aquí és quan comencen els problemes d'interpretació. Què vol dir modificació substancial? Aquí ja ho dic, l'Estatut dels Treballadors no estableix un llistat, no diu, escolti, és substancial quan passa d'aquest límit, és substancial quan abarca aquestes circumstàncies. Per tant, són els jutjats i tribunals, com sempre, els que tenen la feina d'interpretar, d'anar desenvolupant en què consisteix això. És el que els advocats diem casuística. Anem a cas per cas, anem estudiant quins assumptes tenim i si aquest assumpte, si aquest canvi, és o no és substancial. Un criteri bastant acceptat és que això va en relació amb el perjudici que se li causa al treballador. Si aquest no té un especial sacrifici en la seva feina, pues no seria substancial. A veure, si canviem el sistema a la nòmina, et faig una petita modificació i un concepte salarial, te'l canvio per un altre equivalent, home, estem modificant el sistema de retribució, però no és substancial. Si et canviem 10 minutets l'hora d'entrada o l'hora de sortida i tal, tampoc seria substancial. Que passa que, clar, aquests límits aquí són difusos. Quan és substancial i quan no és substancial és complicat d'establir.
Recordem que avui estem parlant amb l'advocat de Digestum Legal, Xavier Comabella, d'aquesta modificació de les condicions laborals. Si teniu algun dubte al respecte, ens podeu trucar al telèfon del directe d'aquesta casa al 93 409 2771 o 93 409 2772. Deies que quan els canvis són substancials, s'han de justificar d'alguna manera, no? Quina és aquesta justificació?
A veure, l'Estatut dels Treballadors ens indica que per poder efectuar una modificació d'aquesta naturalesa ha de concórrer una sèrie de causes. Aquestes causes poden ser econòmiques. L'empresa té pèrdues o l'empresa té una disminució de la seva facturació que fa que s'hagi d'adaptar a les circumstàncies. Ja no estem amb l'alegria econòmica que teníem en el moment de la contractació i hem d'adaptar-nos. Però no només econòmiques. Poden haver també causes tècniques. Hem canviat el sistema de produir. Fins ara anàvem amb màquines d'escriure Olivetti i ara hem d'introduir ordinadors. També tenim el que serien les causes organitzatives, canvi d'organització per ser més eficaç, o el que serien les causes de producció. M'estan disminuint les comandes de no sé quin producte i, en canvi, m'estan pujant les comandes de no sé quin altre. Per tant, aquí tenim un altre element. I quan estem parlant de lo que seria la mobilitat geogràfica, la modificació del lloc de treball, entraria un altre element que seria el tindre comandes. Des de Sevilla m'han encarregat que els hi munti no sé quina estructura, doncs ja envia gent cap a Sevilla o a la Corunya, on sigui, a que facin aquesta feina. El problema té que sempre, torno a insistir, és que el que això sembla important, un concepte clar, a la pràctica és quan ens trobem amb els elements aquests de com ho configurem. Si em canvien mitja hora a l'entrada, és substancial o no és substancial? I aquí depèn de tot. La casuística, ja ho dic, és amplíssima en aquests casos. S'ha de valorar el temps cas per cas. Si aquesta mitja hora implica que el treballador, per exemple, no pugui portar el fill a l'escola, pues pot ser substancial. Si li fa que aquesta mitja hora no tingui un transport adequat, pot ser substancial. Si aquesta mitja hora no suposa res perquè no té cap tipus d'obligació, simplement aixecar-se una mica abans o una mica després, igual no és substancial. Jo dic, el llindar és molt complicat, és tot casos. Casuística, cas per cas.
Parlaves també del procediment, eh?
Sí. El tema de la modificació substancial és un tema molt basat en el procediment. És important i, a més, amb una diferència molt gran entre el que són les modificacions substancials de caire individual o les de caire col·lectiu. És a dir, les modificacions, per entendre-ho, modificacions col·lectives són aquelles que afecten a més de 10 treballadors amb empreses de menys de 100, El 10% de la plantilla, el 10% dels treballadors, amb empreses d'entre 100 i 300 treballadors, o el 30 treballadors, perdó, en tot cas, en les empreses de més de 300 treballadors. Quan es passen aquests llindars, la modificació substancial, el trasllat, s'ha de fer seguint uns procediments bastant complexos que explicarem a continuació, perquè és col·lectiva. Si no passa aquests llindars, encara que afectin a un número de treballadors plural, no sigui només un, siguin 3, 4, els que siguin, s'ha de tractar com una modificació substancial de caire individual. Tindrem 4 modificacions individuals, però no tindrem una modificació col·lectiva. Sigui com sigui, la modificació individual és molt més senzilla que la de caire col·lectiu. En aquest cas, l'únic que s'ha de fer, l'únic, és a dir...
Que Déu-n'hi-do, ja.
Ja, no, és a dir, exacte. És senzill en el sentit de documentació, però la càrrega de prova, la càrrega d'argumentació està ahí. L'únic que falta és una comunicació escrita, motivada, explicant de forma clara i concisa quins són els motius que justifiquen o que l'empresa entén que justifica per procedir a la modificació, i lliurar-ho això al treballador i als seus representants legals amb un termini, en principi, que hauria de ser de 15 dies abans de la seva efectivitat, llevat que el conveni digui una altra cosa. Aquesta carta motivada és la que justifica, i a partir del moment en què el treballador la rep, pues és executiva, es troba amb la modificació. En el cas de les col·lectives, el procediment és molt més complex. Es tracta d'un procediment que exigeix un període de consultes, és a dir, d'una negociació anterior. I, a més, amb l'agravant o l'agreujant de que si no segueix aquest procediment, pues, ens trobaríem davant d'una modificació nul·la. És a dir, això exigeix pues, la negociació entre els representants de l'empresa, els representants dels treballadors, amb unes regles complicades, també hem de dir, per a la determinació de qui són aquests representants.
En aquest cas no pot ser unilateral, eh?
Sí, és unilateral, perquè el procediment és de negociació. S'ha de lliurar una documentació molt concreta, s'ha de fer... tindrà disposar d'un informe tècnic, s'ha de tindre una memòria que justifiqui, aportar tota la documentació. L'obligació és de negociar amb lleialtat, negociar de bona fe, però al final, si no hi ha acord, l'empresa adopta la decisió que vol. És a dir, si hi ha acord, perfecte, i si no hi ha acord i s'ha negociat adequadament, l'empresa pues, notifica igualment la modificació substancial. En aquest cas, el termini de 7 dies, perquè tot el procediment de negociació pues, ja ha ocupat una bona franja de temps.
D'acord, va, imaginem que m'han fet aquesta modificació substancial. Què puc fer?
Pues, en aquest cas, tenim diverses possibilitats. La més senzilla és acceptar-ho. Per què? Pues, o perquè estic convençut, m'ho crec, escolti, tinc pèrdues i l'empresa no tira, i m'haig quedar amb un 5% menys de sou, doncs m'ho crec. O m'ho crec o no tinc ganes de lluitar-ho.
No tenen per què demostrar-t'ho, eh? Entenc.
A veure, si anem a judici, sí.
Si anem a judici, sí.
Si anem a judici, sí. Però d'entrada, en presenten aquesta modificació, canvies d'horari, canvies de jornada, et baixem el sou, et canviem les funcions, però jo dic, si no ho impugno, queda automàticament convalidat. La segona possibilitat que tinc, si aquesta m'afecta greument, és que puc demanar la rescissió del contracte. Escolta, miri, jo vaig entrar aquí cobrant això, ara em diuen que he de cobrar no sé quant menys, o tenia aquest horari, ara em diuen que haig de fer un altre que m'és incompatible amb la meva feina, doncs la llei faculta la possibilitat de rescindir el contracte amb una indemnització taxada de 20 dies per any, amb un límit de 9 mensualitats en el cas de les modificacions diguéssim, que no afecten a la mobilitat geogràfica, i amb un màxim de 12 mensualitats en el cas de trasllat de mobilitat geogràfica. Aquesta possibilitat la tinc en el moment en què me la comuniquen. També haig d'aclarir una cosa, que la mobilitat geogràfica, el trasllat, sí que dona automàticament la possibilitat de rescindir. En els altres casos, pues, he d'acreditar, o la persona ha d'acreditar aquest perjudici. Aquest perjudici, evident. Bueno, pues aquesta possibilitat d'extingir es dona ara, en aquest moment, o si fa la tercera possibilitat, que és impugnar judicialment la mesura, pues, si no li surt com ell vol i li acaben convalidant la mesura, pues pot tornar a sol·licitar-ho. Llavors, I el tercer possibilitat és la que ja hi ha anticipat, és a dir, impugnat-ho judicialment. Estem en un estat de dret i, per tant, qualsevol decisió, qualsevol circumstància és susceptible de control jurisdiccional. I en aquest cas, novament, tornem a tenir diferències importants sobre les modificacions substancials de caire individual de les de caire col·lectiu.
Uh-huh. Entenc. És a dir, quina és la principal diferència entre la impugnació que ara ens comentaves, eh? Hi ha diferència entre la col·lectiva i la individual. Per què?
A veure, la individual és com jo he rebut una carta i rebut una comunicació, aquesta no ha passat res més entremig, doncs aquí vaig directament, acudeixo directament als jutjats i tribunals a partir d'un procediment específic previst expressament. I allà puc impugnar qualsevol circumstància. Puc impugnar-ho per motius de fons, perquè crec que no està justificat. Puc impugnar-ho per motius de forma. Escolti, no m'han seguit la carta, no compleix els requisits, no m'han avisat el comitè d'empresa, el que sigui. O fins i tot puc dir que, escolti, això m'ho han fet a mi en vulneració de drets fonamentals perquè m'ho han fet amb ànim discriminatori. Vale. Tinc plena llibertat. Ara bé, passa una cosa diferent quan aquesta notificació ve després d'un procediment col·lectiu. En primer lloc, important, perquè si el procediment col·lectiu, el període de consultes, ha acabat amb acord, és a dir, els representants dels treballadors i els representants de l'empresa signen la modificació amb, moltes vegades amb condicions addicionals de millora, vale, vosaltres us traslladem, però us pagarem no sé què, o et modifiquem l'horari, però a canvi posem un autobús per no sé què. Vale, si arriba aquest acord dintre del que és el procés de negociació, hi ha una presumpció de que la causa de la causa queda justificada. Per tant, els treballadors individualment ja no es poden impugnar. No entrarem a discutir, així com en el primer cas, discutirem si està justificat o no justificat, en aquest cas ja queda fora. Només es pot impugnar la decisió si entenem que en aquesta hi ha hagut pues, coacció, dol, és a dir, mala fe, engany o frau de llei. Però no podem discutir ja el que seria el fons de l'assumpte. Amb la qual cosa, pues, els treballadors, l'únic que els quedaria per decidir en aquest procediment seria les seves circumstàncies personals. Escolti, m'han traslladat a mi quan tinc una prioritat de permanència perquè m'ho diu el conveni o perquè tinc família o el que sigui. Però no puc entrar amb altres elements de caràcter general. I a part, la pròpia llei preveu que les demandes individuals sempre queden subordinades de que primer es tramiten les de caire col·lectiu. Hem dit aquí que ja el procediment acaba amb acord, doncs hi ha aquesta presumpció, però bueno, tenim l'altra opció, l'altra possibilitat, que és que el procediment de modificació substancial col·lectiu acabi sense acord. Uh-huh. Acaben els 15 dies de període de consultes, no hem arribat a cap acord, els representants dels treballadors no s'ho creuen o consideren que no correspon, l'empresa diu, bueno, pues, ho faig igualment, aporto les comunicacions, les notificacions de modificació, i llavors el comitè, els representants dels treballadors, poden impugnar aquesta decisió amb el que seria un conflicte col·lectiu. Mm-hmm. Procediment davant de la jurisdicció, i aquí s'impugna el que seria tot. És a dir, tenen la capacitat. Les impugnacions individuals pues, quedarien suspeses i subordinades al que resulti d'aquest conflicte col·lectiu. Evidentment, del conflicte col·lectiu pot sortir un resultat com amb la impugnació individual. Ens poden dir que aquesta mesura està justificada, vostès han acreditat que tenen unes pèrdues i que no poden pagar el que poden, pot dir que és injustificada. Escolti, vostès estan perdent o no tenen menys ingressos, però aquesta pèrdua és minsa, o vostès estan i no n'hi ha prou, no queda prou justificada. Per tant, no hi ha lloc. Vostès han comès errors en el procediment, vostès han negociat de mala fe, o vostès han vulnerat drets fonamentals, i amb el qual podríem arribar fins al tema de la declaració de nul·litat, i si és el cas, pues, amb l'abonament del que són els danys i perjudicis. En tot cas, si és considerada o injustificada o nul·la, i hi ha aquestes despeses, aquests problemes, aquesta afectació pel treballador, imaginem que mentre se li ha canviat l'horari ha hagut de pagar pues, una guarderia, ha hagut de pagar algú que tingui cura dels fills. Escolti, miri, durant els mesos que hi ha estat m'ha costat això, tant diner, pues, això òbviament és indemnitzable.
Déu-n'hi-do. Suposem, ja ho sabeu, els advocats de digestum legal, que m'agrada una mica rizar el rizo, que en diuen, eh? Suposem que es pren aquesta mesura col·lectiva i si hi ha acord entre treballadors i empresa, però dels 10 treballadors, posem, que hi estan d'acord, 2 no hi estan d'acord. No tenen res més a fer?
A veure,
o poden impugnar individualment dins aquella mesura col·lectiva?
La representació dels treballadors, és a dir, en el tema col·lectiu, tenen els seus representants. Hi ha unes normes molt concretes, establint qui és el que ha de ser representar. Si ha de ser les seccions sindicals, si n'hi ha, ha de ser els comitès o delegats de personal, la representació sindical, la representació unitària dins de l'empresa, o, en el cas de que no n'hi hagi, es creen unes comissions de negociació expresses, que es diuen comissions ad hoc, amb la qual es designen els propis treballadors a uns representants per negociar. Llavors, aquests són els que acaben adoptant la decisió. I aquesta decisió, un cop s'ha comès, tenen aquests representants, és una decisió ferma. És a dir, els dos treballadors que no estarien d'acord en aquest cas, la seva capacitat, ja ho dic, és limitada. Té la presumpció de que les causes estan justificades, de que perquè hi ha hagut aquest acord. Llavors, l'únic que poden dir és, escolti, és que els meus companys pues, els han coaccionat, o els meus companys eren uns venuts perquè els han subornat. Però si no poden acreditar aquestes vicis en el consentiment, ja no poden entrar a analitzar, a discutir les causes de la modificació substancial. I el que sí que quedaria també és la possibilitat d'aquesta que dic individual, les seves condicions particulars. Escolti, miri, resulta que jo tinc 3 fills, estic embarassada, tinc unes circumstàncies familiars molt complicades, tinc aquí a la meva companya, que és soltera, que no té cap tipus de lligam familiar, la nostra capacitat és la mateixa, les nostres condicions laborals són idèntiques, i, escolti, m'han escollit a mi perquè saben que soc menys afí a l'empresa, en canvi, ella, que és com més afí, pues l'han deixada. Però temes d'aquesta naturalesa. No entraríem, ja ho dic, amb el que són les circumstàncies justificatives de la modificació.
I per últim, deixa'm preguntar-te a l'advocat que avui ens acompanya de Digestum Legal, a Xavier Comabella, per què? Per què? Tot i que ho estàvem veient ara, però fem un petit resum del per què de tot plegat, diguem-ne. Per què és important tenir un advocat bo en aquestes situacions, quan ens volen canviar aquestes condicions laborals?
Primer de tot perquè, com ja dic, aquí estem davant amb un estat de dret. Això significa que qualsevol actuació pot ser impugnable, pot ser revisable davant de la jurisdicció, davant del jutjat corresponent, i s'ha d'explicar correctament. I, a més, tenim uns terminis. Des del moment en què se'ns notifica una modificació substancial, hi ha 20 dies. 20 dies, que són, en aquest cas, plaç processal, són 20 dies hàbils, no naturals, de dilluns a divendres, descomptant els festius. Si no actuem, si no procedim a impugnar, pot ser que ens trobem davant d'una mesura injustificada, feta al marge del procediment legal, feta de manera incorrecta, però si no fem res, se'ns acabarà aplicant, amb la qual cosa el principal de tot és sempre tindrà un assessorament, valorar en base a el que és l'experiència, pues veure si aquesta mesura pot ser o no pot ser adequada, i si no és adequada, pues, emprendre les accions legals pertinents. Ja dic, hi ha un procediment específic dintre de la llei de la jurisdicció social per poder-ho impugnar.
Et deia, finalment, però com que encara ens queda un minut i mig, deixa'm preguntar-te encara si tota aquesta llei de condicions laborals, de modificacions laborals, està quedant una mica antiga en el sentit de que les relacions laborals ja comencen a canviar, ja es comencen a digitalitzar, si podem parlar d'això.
Bueno, això jo ho heu comentat...
Per un altre programa,
Sí, no. Efectivament, jo ho havíem comentat una mica quan parlàvem, no fa un parell o tres de setmanes, del tema d'aquests nous treballs, aquests treballs a través de plataformes. Efectivament, ens trobem amb una normativa laboral que en gran part es basa en uns conceptes de fa 40 anys, del primer Estatut dels Treballadors de l'any 80, i que a poc evoluciona. A veure, hi ha alguns avançaments, per exemple, en l'Estatut dels Treballadors, en una de les darreres modificacions que es van fer, es va incloure un article parlant expressament del teletreball. És a dir, treball per mitjans telemàtics des del domicili. Això, amb el sistema de treball ordinari, quan vaig a la fàbrica i tot això, que preveu la llei de l'any 80, pues, difícil. Ja tenim aquí aquest avançament. Ara, amb els nous sistemes informàtics, telemàtics, pues es permet. Hem avançat aquí, però queda molt per fer, encara.
Xavier Comavell, advocat de Digestum Legal, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recordar-vos a tots els oients que si us voleu posar en contacte amb Digestum Legal és molt fàcil, 93 265 78 44.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel.